Perspectiva. L'arquitectura a Catalunya Ràdio.
60 alumnes de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès acaben de tancar el període d'exposició a la ciutadania dels projectes Badia a Dia. 22 propostes estratègiques que han pres com a laboratori la ciutat de Badia del Vallès amb l'objectiu de transformar els seus problemes en oportunitats i analitzar com es pot donar un tomb favorable a les realitats econòmiques, socials i ambientals que els indicadors albiren pel municipi a mitjà termini. Fins al passat 15 de febrer han exposat els projectes a la ciutadania i han debatut la seva viabilitat i els beneficis de cadascun dels projectes en matèria de mobilitat, medi ambient, models d'habitatge, rehabilitació d'espais obsolets, creixement sostenible i la interacció amb els municipis i les grans infraestructures de l'entorn. Fins allà hi hem anat per trobar-nos amb alguns dels participants del projecte i conèixer més detalls de primera mà.
Bé, aquí estan els estudiants de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès, sota la direcció d'en Francesc Pla i alguns altres professors de la facultat, oi?
Sí, de fet, ens hem aplegat diversos tallers enguany. A nosaltres ens agrada molt que l'Escola d'Arquitectura del Vallès treballi, es desplegui, sigui útil, s'interessi per el primer, el seu propi territori, tot i que, evidentment, ho anem combinant perquè hem estat treballant al barri de Fondo de Santa Coloma, hem estat treballant en el parc de Collserola, en el món residencial dispers de la Floresta, però, per altra banda, Badia ens posa un laboratori davant dels ulls, unes qüestions concentrades on pots abordar, repensar temes d'habitatge, de rehabilitació d'habitatge, que vol dir rehabilitació social, de model de barri, la discussió de la mobilitat, la discussió de la densitat, la discussió de la vinculació amb el territori natural renaturalitzat, com és en el cas aquí el Riu Sec, la idea de l'activitat econòmica en un municipi que no té la possibilitat física de tenir activitat econòmica. És a dir, és una bomba acadèmica, docent, des d'un punt de vista d'estratègia de ciutat de futur, no?
Però a més té alguns altres perills que tenim aquí a la cantonada, com és un munt d'habitatges que estan a punt de ser desqualificats, com és una situació estratègica. No sé, per exemple, tenim aquí a tocar a Sant Cugat del Vallès, que és el municipi de Catalunya amb el preu per metre quadrat de l'habitatge més alt. En fi, hi ha un seguit de perills latents que també s'han de valorar, no?
Efectivament, aquesta idea de ciutat-barri, on pots fer-ho tot a peu, la indiscutible geoestratègia, no? És a dir, quan veus que tens una universitat aquí enfront, un Riu Sec renaturalitzat que s'estableix IKEA, vol dir que estàs en un dels pols fonamentals de, no, aquesta cosa que sempre expliquem, de tenir fins i tot un aeroport, no? Quan la mobilitat aèria, no, sigui dominada d'aquí molt pocs anys per als drons, i vés a saber si això, tot això no es recompensa. Per tant, objectivament hi ha tot de valors en positiu i efectivament hem d'acompanyar tot això d'una reconversió del parc habitacional. Són els propis estudiants que han detectat que aquesta ciutat que es va construir als anys 60 per allotjar 25.000 ànimes, avui només hi viuen 13.000 persones, no? Té molt a veure amb, no, amb aquest règim de protecció, té molt a veure amb moltes coses, però el fet és que tenim una part molt important de l'espai habitacional buit. Un petit tresor que vol dir soc capaç, i aquí ve la jugada, no?, d'inventar transformacions al món residencial sense haver ni d'enderrocar ni de fer fora els veïns. I què faig amb aquestes transformacions? Per exemple, hi ha estudiants que incorporen activitat econòmica que reverteix sobre els que hi viuen. I, per tant, com si diguéssim, els estudiants són hiperconscients del concepte de la gentrificació, d'aquesta espècie de procés que ens porta a les millores, expulsen els que han estat, diguéssim, objecte en primera instància de la millora, però que quan es consuma ja no poden assistir pels seus nivells socials, econòmics, etc. Aleshores, com que els estudiants això ho tenen inoculat, i aquest és el valor d'escoltar què els ocupa i què els importa a la gent de 20 anys, veuen que en la reserva d'espai, no, hi ha la possibilitat de reallotjar durant un procés, de col·locar espais de producció entremig dels espais d'habitatge, i són models que, posats sobre la taula, venen a substituir això que ens està passant, per exemple, a Badia, no? Que el model Solvia de tinc uns solars, no? I penso fer un habitatge que serà excel·lent, però vaig repetint i replicant un model de ciutat, diguéssim, que comença de zero. I aquesta és la gran jugada. Els estudiants han arribat a Badia no per, diguéssim, amagar allò que no els és prou útil per la ciutat que somien, sinó és des de la que existeix, des de la gent que hi viu, on realment esperar a que arribi una inversió que ningú sap d'on apareixerà i que d'una sola tacada tot això es transformi, doncs nosaltres també, però els estudiants claríssimament ja saben que no, ni ho han d'esperar. I per tant han de començar a proposar coses que tinguin la progressivitat. Hi ha un projecte molt bonic que ha proposat un geriàtric dispers. És a dir, enfront del model d'aquí hi haurà un solar, uns estudiants han posat en marxa una estratègia de que planta baixa que es buida, planta baixa que vaig ocupant, no? Hi ha una gestió d'espais que físicament estan separats, doncs és imaginable pensar la gestió d'un equipament sense forma de solar. I l'equip que ha treballat amb l'espai jove també ha arribat a la mateixa conclusió. Un equipament per joves no necessàriament s'acaba en un edifici. Si fem rendir l'espai públic, no només trobem recursos de llocs diferents, sinó que li donem sentit. I Abadia torna a ser un laboratori, perquè el món poligonal, el món del bloc, que allibera molt espai públic, fins i tot s'ha revertit com un problema en el municipi, perquè hi ha tant espai públic que no hi ha manera de tenir-ne cura, i aquesta és part de l'interès que té en que els treballs dels estudiants apareguin a la ciutat.
Perspectiva. Martí Catalán Franquesa, 22 anys, de camí a Suïssa i encara amb un any i mig de carrera al davant, somia descobrir una solució al canvi climàtic i els seus amics el consideren una enciclopèdia d'edificis de referència en arquitectura. Si el busqueu un dissabte a la tarda, serà difícil trobar-lo lluny de Vic. Es declara incapaç de fer plànols sense una tassa de te.
Home, potser sí que a l'escola també se'ns ensenyen aspectes de l'arquitectura que quan entres a fer la carrera, o almenys jo no imaginava que existien o serien possibles, coses molt més antropològiques o molt més socials, per dir-ho d'una paraula una mica potser banal, i no tant els cànons de l'arquitectura més formal, més abstracta, més volumètrica, que pràcticament no ho tractem i que realment no és el que més t'atrau professionalment de fer ara mateix.
Helena Major Illa Català, actualment fent l'últim any de carrera a l'ETSAP i segon d'Antropologia a la UB. Li interessa l'arquitectura centrada en com les persones utilitzen els espais. Voldria poder viatjar al passat i veure com es construeix Santa Maria del Mar i necessita seure sempre mirant la porta d'un espai.
Bueno, almenys des del meu punt de vista és entendre l'arquitectura molt des de algo que és un servei a una gent, a una realitat i a una manera de viure i que ha de respondre a això i que, per tant, ha d'estar-hi en contacte directe, que no pot estar funcionant en un despatx amb una taula d'arquitecte amb el seu llapis i la seva llibreta, sinó que ha d'estar funcionant amb coordinació amb el que està passant a tot arreu.
Exactament, ciutat estigmatitzada com a ciutat dormitori, la qualitat de vida doncs s'ha considerat que no era gaire bona, i en canvi vosaltres heu descobert tot el contrari, oi?
Bé, de fet, ara mateix estem a Badia del Vallès i no diries que la qualitat de vida és baixa, ni molt menys. La qualitat de l'espai públic és força bona i d'això també en fan gala des de l'Ajuntament. Tens força places, tens força equipaments. Potser són més mancances del teixit productiu. És una ciutat on fan vida persones grans i infants, però que els adults han de marxar de Badia per treballar durant el dia i, per tant, hi fan relativament poca vida.
Anna Gené Font, 23 anys, per fi acabant el grau d'arquitectura després d'un any i mig estudiant i treballant a Suïssa. És una calculadora obsessiva de l'empremta de CO2 i una enemiga declarada del plàstic. Té com a objectiu fer una arquitectura responsable i sostenible, tot cuidant el seu hortet.
Doncs sí, el primer moment al posar-nos sobre la taula, dues coses que personalment em van sobtar molt sobre Badia és que té dues característiques que Barcelona com a ciutat anhela i que voldria tenir i no té, i són, per exemple, doncs, moltíssim espai lliure i que totes les habitacions de tots els edificis tenen façana. Que Barcelona realment és una realitat que no existeix i doncs, per mi són dues potencialitats molt fortes de Badia com a ciutat.
Quina és la clau? Doncs per poder desllorigar, desbloquejar totes aquestes iniciatives i que no es quedin això tancades dins l'armari. És la implicació ciutadana? És una estructura que ha de fugir l'habitual mercat de compra, lloguer, venda? És aprofundir en el món cooperatiu? Com creieu que es podria desbloquejar tot això?
Jo crec que n'hi ha diverses de claus, no? Al final no, res és s'arreglarà o res millorarà només amb que un agent sol faci alguna cosa, sinó que és una coordinació de diferents coses en les que hi ha implicada des d'administracions com ajuntament o vull dir, des d'una voluntat política a una activitat per part de la ciutadania, una implicació, una personalització dels espais fins a la implicació d'agents externs que puguin sense estar gentrificant o sense estar excloent el que ja existeix aquí, funcionant en coordinació.
Segur que fa falta participació ciutadana d'acció directa i en tot el procés del projecte, que segurament ja fem una mica tard, perquè ja hem plantejat un projecte sense tenir en compte tant la participació de la gent més enllà d'opinions que havíem recollit a través de diaris, notes de premsa o sessions amb la ciutadania. Per tant, la participació ciutadana sí que almenys jo la considero essencial, però el que també és important i no podem oblidar, i en alguns dels projectes hem intentat tractar, és la gestió econòmica de tot plegat, i que la població de Badia ni tampoc l'Ajuntament no tenen la capacitat per si mateixos de cobrir aquest pressupost.
L'escola Camí.
El punt de partida inicial és de quina manera podem generar una activitat a Badia que puguin barrejar diferents edats, diferents coses. I llavors ens fixem en que aquí al costat, a l'altra banda del riu, existeix l'autònoma i que a Badia hi fa falta una activitat productiva. I llavors l'estratègia de projecte és crear l'escola d'oficis de l'autònoma a Badia. Agafem la idea del camí i de connectar l'autònoma i els ferrocarrils amb la ciutat de Badia i que al llarg d'aquest camí i també a l'interior de Badia es vagin generant diferents activitats que els estudiants actuen sobre l'espai públic o sobre diferents rehabilitacions d'equipaments. L'exemple com més evident seria la quantitat de parterres i de zones verdes que hi ha a Badia i que ara mateix estan mig descuidades, utilitzades per cultivar agricultura, per estudiants d'agricultura que necessiten fer pràctiques. O locals que s'ha de fer una rehabilitació de planta baixa o nosaltres proposem unes quantes obertures perquè el camí pugui passar, que hi ha uns estudiants de fusteria que estan fent unes pràctiques amb això. Enllaçar les diferents professions que poden ser útils per donar un servei a Badia. Sobretot ens hem centrat en l'alimentació, però també hi ha una voluntat de que doncs, si a l'autònoma hi ha un grau de comunicació audiovisual que potser fa falta una d'interpretació o anar mirant quines parelles amb l'autònoma que puguin aportar alguna cosa a Badia es poden anar fent per aquesta vessant més pràctica que acabi generant una mica aquest teixit professional, no només dormitori de Badia.
Afegint els recursos mínims i imprescindibles.
Una de les coses en què ens hem centrat molt, que ha sigut com l'última part del projecte, és mirar de quina manera tot això es pot construir amb residus o amb material que ja existeixi a Badia. Llavors, el més apurat és la idea d'agafar fusta dels boscos de l'autònoma, d'una gestió que ja s'està fent, però després, a nivell de construcció, la idea és que tant les escales com els petits edificis, perquè tot són obres molt mínimes, molt puntuals al llarg del camí, es puguin anar fent amb runa de les plantes baixes, mirar de quina manera es pot aprofitar el que estàs decidint que potser necessites obrir aquesta planta baixa, doncs el que treus d'aquí per utilitzar-ho com a eina de construcció per una millora.
Valoritzar un residu.
Sí, o sigui, i que a més també hi ha una voluntat de que sigui maneres molt simples de resoldre el detall constructiu i que per tant es pugui construir per un estudiant de primer curs de formació professional, que a la vegada podria ser un veí en un cap de setmana. O sigui, com una construcció molt, molt simple però que pugui ser participativa.
Tocant de peus a terra.
Jo crec que hi ha una voluntat a nivell de projecte de pensar en com es pot facilitar que això es faci realitat, però després s'han d'alinear molts astres, per dir-ho d'alguna manera, no? Hi ha d'haver moltes coses perquè això acabi sent.
Bueno, si d'una vintena de projectes
però a nivell de projecte hi és.
5 o 6 està més que bé, eh? Vull dir que...
Estarem molt contents.
Sí. Home, i tant.
Sí, i tant, i tant.
Repensant Badia.
Davant que ara Badia tots els pisos són de protecció oficial i s'acaba ara el termini de lloguer en protecció oficial, quan es posessin en venda aquests pisos, si Badia es gratificaria o es gentrificaria. Llavors, tots els indicadors apunten que Badia es convertirà en un gueto, perquè està aïllada del seu entorn per infraestructures molt grans com l'autopista C58, l'AP7 en una altra aresta, l'IKEA de Sabadell en un altre punt, que és un polígon també molt gran, i llavors una separació molt bèstia de teixits molt diferents amb Barberà del Vallès. A més d'això, tots els equipaments que té estan al centre i, per tant, no estan en connexió amb el seu entorn. Llavors, davant d'això, la nostra proposta és situar el nostre projecte a la perifèria de Badia, en aquesta perifèria que limita amb les infraestructures, i situar allà un espai públic de qualitat i amb equipaments, de manera que activem aquest espai i que posem en relació Badia amb el seu entorn. Llavors, davant d'això, ens situem a la part més sud de Badia, que toca amb la pantalla de l'autopista C58, limitant amb uns blocs d'habitatges en un espai degradat, que ara és fred, que ara és humit, molt sovint que és fosc, i que el proposem activar amb això, amb un espai públic i d'equipaments de qualitat.
I el que veiem també és que tot al voltant de Badia els carrers són molt amples,
però el sentiment no és d'una gran qualitat, per exemple, perquè estan molt plens de cotxes, que tenen una gran presència, no, en els carrers, doncs perquè aquestes edificacions no disposen d'un pàrquing soterrani i, per tant, tothom, absolutament tothom, aparca al carrer on hi ha un cert pàrquing, però és privat a l'avinguda.
Perdona que t'interrompi. A més, és que una de les coses molt frapants dels vostres estudis que s'han posat de manifest aquí, ara que parlaves de cotxes, és que una part molt important d'aquests cotxes no pertanyen ni tan sols a ciutadans d'aquí de Badia, no?
Sí, certs estudis diuen això, diuen que hi ha gent probablement de Barberà que també ve a aparcar aquí.
O sigui, que no estaríem parlant ja d'una ciutat dormitori, sinó fins i tot d'una ciutat pàrquing, no?
Sí, es podria dir així, certament. I el tema és que realment està, vull dir, hi ha molt aparcament al carrer, però està saturat, vull dir, és molt complicat, i l'Ajuntament té en ment fer un pàrquing soterrat, i nosaltres el que pensem és que, vist amb ulls d'un futur en el que la presència dels cotxes hauria d'anar disminuint de les ciutats, fer una gran inversió potser en un pàrquing soterrani, que a més és difícil reconvertir-lo en un altre ús un cop la necessitat de pàrquing es vagi reduint, el que proposem és fer un espai públic aixecat, és a dir, en primer pis, fent que la incidència solar és molt millor, fent una estructura que primer podria servir d'aparcament, però en el qual ja està molt barrejat amb equipaments, altres espais verds, i que progressivament en el futur, doncs hem fet un estudi, doncs, ja pensant en certes etapes que es podrien anar reconvertint en molts altres usos, perquè creiem que és molt més potent, doncs, això, fer-lo en superfície, i que donarà molta més flexibilitat a encabir altres funcions.
El que fem és situar-hi diversos usos que també reclamen els habitants de Badia. Per exemple, que hi haguessin una escola de música, per exemple, una escola de dansa, també una escola d'arts, que hi haguessin menjadors socials. Doncs tots aquests nous equipaments els situem en aquest espai públic a la perifèria per activar-la. I els situem en aquest espai públic que fem elevat. Llavors, una altra problemàtica que hi ha a Badia és que té habitatges en planta baixa, que és una cosa que han tractat diversos projectes en aquest curs. Llavors, en el nostre cas, proposem treure aquests habitatges en planta baixa i per fer una connexió efectiva dels habitatges existents amb aquest nou espai públic que proposem, fer uns nous usos d'aquestes plantes baixes que també siguin o bé comerços, o bé oficines, o bé equipaments dotacionals per a la població. Això pot ser també, doncs, bugaderies col·lectives o cuines col·lectives que serveixin a tota la comunitat per, al cap i a la fi, crear una vida col·lectiva.
La pantalla acústica de l'autopista, una font d'oportunitats.
La pantalla avui en dia, doncs, no es pot treure perquè realment és necessària pel confort acústic, però li dotem d'altres usos, com és que pugui ser zona expositiva, d'artística, etc. I des de la vessant de l'autopista, que és costat sud, proposem dotar-la d'una zona productiva de panells fotovoltaics i que, a més, per la geometria, doncs, també ens ajudaria a millorar el funcionament acústic de la pantalla.
Millorant la transició de l'espai públic al privat.
Perquè aquest espai públic tingui qualitat, els habitatges també han de tenir qualitat. És una màxima que ens hem autoimposat. És a dir, no hi haurà espai públic de qualitat si els habitants d'aquests blocs adjacents no senten també a gust a casa seu. Més que res perquè no podem negar que hi ha una relació de l'espai públic amb l'espai privat.
Enriquint el concepte de galeria, tal com apareix plantejat el projecte L'Hecaton Bassal al Gran Parc de Bordeaux, guanyador del Premi Mies van der Rohe 2019.
Llavors, per potenciar aquesta relació, a la façana sud dels habitatges, que és la que dona aquest nou espai públic, col·loquem uns petits balcons d'un metre d'ample per no accedir massa en el cos ni tampoc en l'augment de superfície dels habitatges. I aquests passos, aquests balcons, serveixen també de ràfec a l'estiu per millorar el funcionament tèrmic dels habitatges i també per sostenir uns nous filtres de façana, uns nous porticons fets amb materials sostenibles, fusta, etc., que, doncs, doten de més qualitat en aquest nou espai. Això el que ens fa, bàsicament, és que l'habitatge, la part privada, tingui un espai que és privat, però que dona a l'exterior, i que, per tant, es comunica directament amb l'espai públic. Ens proporciona un aspecte que també hem treballat, que és el de la vigilància informal, que és, bàsicament, que un espai públic tindrà més qualitat, o et sentiràs més segur, o et sentiràs més còmode passejant per aquest espai públic, si saps que hi ha gent que, per exemple, en cas que cridis perquè et passi alguna cosa que t'espantis, t'està veient, o perquè saps que hi ha gent a prop, i també és clar per millorar les qualitats de vida a l'interior. De fet, s'han fet algunes millores ja no en aquests habitatges, sinó en d'altres habitatges d'algun altre lloc a Badia, que consistien bàsicament en retirar amiant d'unes galeries que hi havia en la façana i substituir-ho per uns balcons que donaven a la cuina. Hem parlat amb habitants d'aquests pisos en concret i la millora que noten de tenir un balcó que doni a l'exterior és immensa i n'estan contentíssims.
un concepte clau, l'autosuficiència.
Veure de quina manera Badia pot ser més autosuficient, ja sigui energèticament o alimentàriament, que seria el nostre projecte, però de quina manera pot dependre menys de tot el que té al voltant i, per tant, treure-li una mica aquesta condició de ciutat dormitori que necessita dels espais productius, dels espais energètics i del consum alimentari en altres llocs, sinó que ja és autosuficient, potser no, però que tira cap a una autosuficiència major dins ella mateixa. I a més, energèticament, a reduir les despeses d'estar portant menjar d'on sigui o a
electricitat, etcètera.
D'intentar funcionar més a nivell local.
Perspectiva. L'arquitectura a Catalunya Ràdio.